Escola de Família, un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Escola de Família, amb Olga Vallejo.
Molt bon dia, com esteu? Benvinguts a Escola de Família, el programa dedicat a l'educació i la família, i avui ens centrem en aprendre a estimar, en l'educació sexoafectiva, i per fer-ho avui tenim tres convidats. Tenim l'estudi bastant ple. Per començar, saludem en Jaume Bernadet. Molt bon dia, Jaume.
Molt bon dia.
En Jaume és docent de secundària i coordinador de pastoral de Salesià en Sant Vicenç. L'acompanya la Maria Àngels Pavón.
Hola, bon dia.
Ara tothom dirà com que l'acompanya bé, o en Jaume l'acompanya ella. La Maria Àngels és coordinadora del SAP, que és el Servei d'Atenció Psicopedagògica de Salesià en Sant Vicenç. Per tant, companys de feina.
Sí, fem equip, sí, sí.
I també estem amb la Sara Tarrés. Molt bon dia, Sara.
Molt bon dia, Olga.
La Sara és psicòloga infantojuvenil, directora de Mama Psicòloga Infantil, on divulga continguts sobre psicologia, criança, educació, i els habituals de la caravana també la sentiu un cop al mes, els dilluns, no?
Exacte.
Per tant, ja els habituals de Ràdio Estel ja et reconeixeran. Comencem per això d'aprendre a estimar. És possible ensenyar a estimar?
Jo crec que sí, que s'aprèn a estimar sent estimat, això per començar, no? I després podem aprendre, de més grans, a aprendre a estimar i a estimar-nos.
D'això també parlarem.
Important.
Perquè es pot estimar bé i malament?
I tant, hi ha formes d'estimar que estan bé i hi ha altres maneres de relació que ens fan mal.
I a qui correspondria això d'ensenyar? Perquè diríem que tu, Sara, representes més la vessant família avui, no?
Sí.
A vosaltres més la vessant centre educatiu. Això és una cosa de tots?
Pues segurament, no? Perquè l'educació té a veure amb la tribu. I vol dir la família, i vol dir l'escola, i vol dir l'esplai, i vol dir el veí, no? Vol dir que entre tots estem fent, no? Acompanyant aquests joves que van creixent o aquests nens que van creixent també en aquesta dimensió de com estimar.
Des de fa 6 anys, a l'Escola Salesians de Sant Vicenç dels Horts imparteixen la unitat didàctica d'afectivitat i sexualitat. És una unitat que forma part de l'àmbit creixement personal. Vosaltres treballeu per àmbits, per exemple, hi ha el científic tecnològic, l'humanístic i social, el lingüístic o aquest que dèiem de creixement personal, on aquí estan les hores de tutoria, d'expressió visual i plàstica, música, religió, educació física i aquesta unitat didàctica d'afectivitat i sexualitat que està integrada curricularment, que això és molt habitual.
Això és molt poc habitual, no? La forma de treballar que tenim allà o que hem pensat té molt a veure amb poder incorporar dintre de la pròpia escola, no com un bolet, una cosa extra, una cosa diferent, sinó a dintre de les pròpies matèries, a dintre del propi currículum, com podem fer tot això que és créixer personalment.
I a la pràctica què suposa? Perquè respecte a aquest àmbit, aquest concret, la unitat didàctica d'afectivitat i sexualitat, que és que un taller d'un dia, com sol passar de tant en tant, una setmana temàtica, com s'organitza?
A nivell pràctic, doncs, vol dir això, doncs que com a escola doncs, tenim unes hores, del que potser fa uns anys dèiem doncs, unes matèries, no?, que fèiem curriculars, aquestes que tu ara has anomenat, de tutoria, de religió, de visual i plàstica, música, i els alumnes, en principi, en aquest horari de la setmana, tenen aquests espais, unes hores, dedicades a això. Nosaltres el que hem decidit és agafar totes aquestes hores, val? De manera que en aquestes hores s'imparteix un únic currículum, estructurat per unes unitats didàctiques, ara en diem situacions d'aprenentatge, i desenvolupem doncs, una programació, vale?, que té aquestes situacions d'aprenentatge, i una d'elles és aquesta de l'afectivitat i sexualitat. És veritat que els hi posem uns noms que s'hi puguin resultar també una miqueta més atractius. Per tant, això implica molta coordinació entre el professorat, vale? És a dir, on jo, el dilluns a les 10 del matí em toca classe, acabo a les 11, i potser aquest dilluns a la tarda, a les 3 de la tarda, continuarà un altre professor o professora amb aquest àmbit de creixement personal. Si estem en la situació d'aprenentatge de l'afectivitat i sexualitat, doncs ens tocarà doncs, més o menys un mes i mig anar fent això.
I quin volum d'hores durant un mes i mig? És una cosa molt puntual?
Doncs aquestes situacions d'aprenentatge que ens comentava el Jaume, de la mínima que serien unes 20 hores seria en afectivitat i sexualitat a quart d'ESO, amb la unitat de primer d'ESO, que seria la més gran, serien unes 40 hores, és a dir, en aquest mes i mig. Sí que és veritat que l'afectivitat i sexualitat és més ampli, per exemple, també hi ha altres situacions d'aprenentatge que són d'educació emocional, no?, que també estan relacionades, o inclús d'autoestima, d'autoconeixement, d'orientació, no?, que a vegades també estan relacionades, però específicament d'afectivitat i sexualitat, els cursos es mouen entre unes 20 i 40 hores en aquell curs.
I quins coneixements formen part, per exemple, els de primer d'ESO, que ara ja han passat el primer trimestre? Què se suposa que han après en aquest primer trimestre? Aquest primer trimestre, si és que ha coincidit que han tingut...
Hem fet l'opció que l'afectivitat i sexualitat és un espai que hem pensat en posar-ho habitualment en el tercer trimestre, perquè aquest tutor que ha agafat aquest grup tingui el vincle, tingui el grup en un treball de confiança i de seguretat que permeti un espai, no?, amb el seu grup més directe, més proper, no? I això ho farem, doncs això, probablement a l'abril-maig en els diferents cursos.
I què s'hi trobaran, per exemple, els de primer d'ESO, que puc entendre pel que dieu que segueix sent un tema que costa, o sigui que fa entre vergonya, que s'espera que hi hagi certa confiança ja en el grup...
No posaria que costa. De fet, els nostres alumnes ens demanen fer aquests espais i jo crec que és dels espais tutorials, dels espais de creixement personals més valorats. De fet, els fem incorporar-se en la participació de què volen treballar i com fer-ho. I és interessant veure com ells ens demanen temps, hores, espais per poder fer això. No els hi fa mandra de fer això, tot el contrari.
Vergonya
ens reclamen.
Tampoc?
Vergonya en els espais de seguretat, és a dir, però com ens farien els adults. Clar. És a dir, que espais d'intimitat on tu poder confiar en el moment que estàs, doncs és important també que ho cuidem. I nosaltres, dintre d'aquests reptes d'aprenentatge, d'aquestes situacions d'aprenentatge, cuidem aquests espais. Haurà d'haver-hi espais on pugui estar amb les persones que tinc més afinitat, que pugui parlar dels meus temes, i això a vegades ho fem amb un dinamitzador que està allà i desdoblem grups i posem més hores i més temps allà, i altres vegades seran algunes metodologies o dinàmiques que permetin que tu puguis tenir més confiança, doncs, per exemple, amb un joc de taula, no?, que fem a tercer, per poder parlar d'algunes coses que potser no pots parlar amb els 30 del grup, sinó que ho pots fer amb 4, 5, 6 persones que són de la teva més confiança. És important aquests espais de cuidar-los, perquè tampoc els adults ho faríem, no?, amb 30 persones parlar d'alguns aspectes d'intimitat, i cuidar la intimitat és important per nosaltres també.
Clar, això que és meravellós, deies, és molt poc habitual. Suposo que ara hi ha moltes famílies que deuen pensar com m'agradaria que passés això, no? Que pensessin que no només són ells els que acompanyen els fills, donant per fet que ells ja ho fan.
No, si em permets, jo és que anava prenent nota i m'he quedat amb algunes paraules, no? És que és molt innovador, és molt poc habitual el que s'està portant a terme en aquest institut, i m'anotaven unes altres tres paraules que per mi són claus, no? Que són l'espai de seguretat, la intimitat i la confiança per parlar d'aquests temes, no? Que en un principi doncs ens resulten doncs difícils de parlar a les famílies, no? Potser perquè no els hem cuidat prou aquests espais de seguretat, intimitat i confiança. Anem tant en el dia a dia, en la immediatesa del moment de anem a fer els sopars, anem a fer dinars, que potser aquests espais no els cuidem tant, no? I potser perquè també venim d'una educació...
Clar.
Hem estat molt reprimits en aquest aspecte i ens fa molta vergonya. Des de la família, quan ho fa un mestre, un professor, que és un tercer... Potser aquí no ens fa tanta vergonya parlar-ho. Ara em poso jo com a nen, o com a adolescent, o com a preadolescent, no? I aquí potser el vincle que generem és diferent, el vincle que tinc amb la mare-pare, no? I que em fa més vergonya. Si no ho hem cuidat des de l'inici, no? Perquè penso que això de l'educació afectivo-sexual comença molt abans que
a l'adolescència,
i ahir arribem una mica tard, no? Quan comencem aquí, però mai és tard per parlar-ne, no? Crec que s'ha de començar a parlar molt abans. Molt abans.
Vosaltres fa 6 anys que teniu aquest contingut de forma curricular. Quina va ser justament la reacció de les famílies?
Nosaltres sí que procurem donar a conèixer, no? Els eixos de creixement personal que fem. De fet, sí que tenim una certa estructurat de que quan iniciem algun d'aquests eixos que considerem important, i el de l'afectivitat i sexualitat doncs ho és, de comunicar a la família, doncs dir, mira, començarem a fer això, començarem a fer aquestes activitats, fins i tot recomanacions de lectures, recomanacions, doncs, algun vídeo que els pengem, de, si voleu veure això, per poder fer una cosa compartida. Sí que és veritat que el ressò, nosaltres, potser el ressò no percebim, no? Potser una bidireccionalitat, perquè, doncs, bueno, jo em situo també com a pare i potser doncs, en la meva escola és veritat que t'arriben informacions i en el dia a dia costa fer aquesta d'això, però almenys la voluntat sí que hi ha de que hi sigui, val? La recepció dels inputs, doncs, potser desitjaríem una miqueta més, però no en tenim tanta.
Val, però tampoc de negatius.
No. Podríem tenir alguna família que sí que manifesta els seus dubtes, vale? Però jo crec que quan tenim possibilitat de seure'ns i d'explicar-ho, llavors ens entenen. Val? Uh-huh. Però és veritat que en el dia a dia anem molt de pressa i és difícil poder trobar aquests espais de dir, mira, vine, seiem i en parlem. Vale? I a vegades també és veritat que les famílies ens parlen de coses a partir del filtre del que ha viscut el seu fill o filla. Vale? I llavors tenen aquesta versió.
Fa uns dies, no sé, clar, devia ser molta coincidència que també ho llegíssiu, però l'advocada Júlia Humet feia un tuit, bueno, a la X, aquesta aplicació que abans era Twitter, on explicava que havia assistit com a advocada a una exploració judicial d'una nena presumpta víctima d'abusos sexuals. La nena no era capaç de dir la paraula vulva. I Humet reflexionava sobre la importància de parlar de sexualitat amb les criatures, que anomenem les parts del cos pel seu nom, que traiem tabú sobre aquest tema, i ella deia perquè es puguin desenvolupar com adolescents i adults d'una manera lliure i conscient en relació a la seva sexualitat, que va molt més enllà de pràctiques sexuals concretes, i segon, perquè els estem facilitant que si passa alguna cosa siguin capaces de parlar-ne. Com ha canviat la percepció del cos? Suposo que ho heu notat, no?, al llarg d'aquests 6 anys, perquè hi ha joves que van començar primer de l'ESO i ara ja estan acabant, no?, el vostre centre. Aquesta percepció del cos, de l'afectivitat, de la sexualitat al llarg d'aquests anys.
Ara acabes de dir un element molt important, que és el coneixement d'un mateix, no?, el seu físic, però també l'aspecte emocional i afectiu. I el que veiem en aquests 6 anys és poder parlar-ne de la sexualitat sense desvincular-la de l'aspecte afectiu. I en podem parlar de les parts del cos, ja primer parlem dels canvis físics, perquè evidentment, no?, són nens i nenes, nois i noies, no?, de moments, doncs, de la primera menstruació, no?, aspectes, no?, amb aspectes del seu creixement també físic, no?, i també de la seva realitat de canvi, no? Però això no ho podem deslligar de l'aspecte d'autoestima, de l'estima d'estimar el meu propi cos, no?, de meravellar-me dels canvis que està havent-hi. Llavors, penso que després de tot aquest temps, un aspecte important és que quan parlem d'aquest aspecte físic o inclús de les pràctiques sexuals, no el podem desvincular mai d'aquest aspecte emocional, afectiu i de creixement com a persona. I crec que això, quan els tenim a quart, no?, i parlem d'abusos, no?, que ho fem a quart, o de relacions tòxiques, que també ho fem, ho hem de vincular també en tot aquest aspecte. Crec que aquest és una gran transformació, no? El no desvincular-lo, no? Perquè sovint socialment, mitjans de comunicació, pel·lícules, sèries, sembla que aquests dos temes van un per un costat i l'altre per l'altre. Crec que en encabir-ho dintre del creixement personal és una diferència quan en parlem amb els nostres adolescents.
Per ells deu ser un oasi, tu deies al principi. No, la vergonya queda desdibuixada, no? Ells reclamen aquest espai perquè deuen trobar a faltar espais com aquest. Amb temps, amb informació, amb acompanyament, per parlar, també per reflexionar.
I sobretot amb adults de referència. És diferent quan puc organitzar un taller i em ve algú de la Diputació de l'Ajuntament, d'un tècnic que segurament té una formació especialitzada i molt forta, però és algú que ve un dia puntual i que tu el dia següent no el tens per poder-li preguntar, consultar o inclús ser un referent adult, no?, de com està visquent ell també, no?, tot aquest creixement. Penso que el dia que tens una dificultat amb la parella o que, bueno, pues que t'hi has trobat amb situacions, no?, com ara comentaves, d'abús, sé a qui puc anar-li a explicar o tinc algú que segur que m'escoltarà o que em podrà acompanyar en aquesta situació. Evidentment, farà de pont amb altres, no, amb altres situacions, sí, o amb l'especialista que correspongui. Però el fet de que ho facin els propis profes de l'arrel i de la música, de la plàstica, fa que són adults, doncs, de referència. I això creiem que és un potencial fort.
Anaves fent que sí, Sara? Sí. Que importants són aquests referents i aquesta gent de confiança.
Sí, és que mira, ja ara em venia al cap una formació que jo vaig fer, no? Me la feia un psicòleg que per mi és un referent, és el meu mestre, que és en Jaume Funes, no? I ens comentaven els psicòlegs que estàvem allà i ens deien, bueno, és que els adolescents potser estan una mica cansats dels tallers aquests que venen un cop al mes, no? I molt bé, però és que els hi donen allà la xerrada i allà es queda, no? I fa falta això, que els escoltem, no? Tenir aquests adults de referència que els escoltin, no? I que puguin, que sàpiguen a on anar i explicar el problema, el dubte, a deixar anar aquella inquietud que sentin, sigui quina sigui, no? Però el que sí que és cert és que potser hem fet molta inversió en tallers, que al final, doncs, bé, sí, però no només fem tallers, fem quelcom més, sisplau, i per això deia que innovador, que bo que s'estigui fent aquest tipus d'iniciativa que esteu portant a terme vosaltres, no? Em sembla fabulosa.
Està clar que a l'escola i a l'institut es pot aprendre a estimar que és una relació sexoafectiva, com són les relacions sanes de parella, però és molt possible que la majoria de joves tinguin un model a casa. Fins a quin punt les relacions de parella dels pares, dels avis, dels tiets, ens condicionen en la manera com nosaltres percebem les relacions de parella, la comunicació amb la parella, el respecte amb la parella?
A veure, que em quedo sense veu, perdona, eh? Però és difícil no condicionar, perquè som éssers socials, no? I és molt difícil que tot allò que visquem no ens influeixi d'alguna manera, no? Sí que som referents, els pares, els tiets, els avis, tots són referents, però no només som referents a les famílies, no? Els nostres adolescents busquen referents en els seus companys de classe, en els seus amics i en altres llocs, no? Com ens condicionen? Ens influeixen. Condicionar és una paraula potser massa gran, no? Però sí que ens influeixen. Com veiem, com s'estimen a casa nostra, com ens estimen a nosaltres des de casa nostra, com s'estima la gent del nostre entorn. Però sobretot en l'etapa adolescència el que més els influeix són els seus referents d'amistat i altres que els troben a les xarxes, no? I aquí hem d'anar potser una miqueta més en compte que aquí deixem entrar a casa quan els hi donem un dispositiu mòbil, una tauleta o quan estan amb l'ordinador, no? Perquè aquí ens està entrant molta gent a casa nostra
i que no els coneixem,
no,
a vegades.
I que no els coneixem de res.
Tu abans feies referència a aquests pares, no?, que segurament no han tingut aquesta educació sexoafectiva. M'imagino que moltes famílies pensen com m'agradaria a mi poder fer aquests tallers o poder tenir aquesta formació durant un mes o durant un temps per saber com parlar amb els meus fills d'allò que a mi com a fill mai em van parlar els meus pares i que em fa vergonya, que no sé com abordar-ho, que no sé en quin moment hauríem de parlar de determinades coses, si hauríem de fer des de sempre allò que sempre es diu adaptant-nos a la seva edat. Com poden fer-ho els pares que ara tenen fills petits i potser diuen no, això ja arribarà un dia? Que...
Doncs l'arribarà un dia és avui mateix. L'arribarà? No, és ara, aquí, en aquest moment, no? Qualsevol moment és bo per parlar, doncs, de sexualitat amb la llenguatge adaptat, òbviament, a la maduresa d'aquella criatura, no? Quan s'estan banyant o quan anem a veure uns familiars, no? Sexualitat i afectivitat, no? Quan anem a veure uns familiars que diem, bueno, això de fer petons a la tieta sense que en tinguem ganes és bo, no? Bueno, trobem altres vegades altres formes de saludar-nos. No cal sempre fer petons, no? Amb una ola, perquè no n'hi ha prou. Hem d'obligar a la criatura a fer petons. Això són petites coses, però que són molt grans, No? Són petits gestos, però són molt grans després. No? I hem de començar des de que som ben petits, no? I aquesta, perdre aquesta vergonya que tots ens en fa. Podem començar practicant davant del mirall, si et sembla. A vegades de dir, com ho farem, la meva criatura? No? De com li parlaré d'aquests temes? Bueno, doncs amb naturalitat.
Suposo que sí, no s'ha parlat amb naturalitat des que són petits, com més grans sons, són, més muntanyes fa això.
Sí, més vergonya ens fa, clar, perquè no estem acostumats, però si des de ben petits ens hem acostumat, doncs al mateix moment doncs, que s'estan descobrint, abans deies, no?, que li havia resultat molt difícil amb aquesta noia que havia patit els abusos sexuals a anomenar, o a dir la paraula, vulva, no?, perquè sempre s'havia utilitzat potser en la seva família o en el seu entorn doncs un eufemisme, no? O no se n'havia ni tan sols anomenat de cap manera, no? Clar, n'hem de parlar, doncs, quan els estem banyant, ells es descobreixen i tenen moltes ganes de descobrir, d'experimentar, no? I es donen compte, des de que són petits, doncs, que són diferents entre nens i nenes, no? I que, bueno, es comencen a descobrir els seus genitals i els hem de posar el nom que tenen. Que no se'ns passa pel cap anomenar el nas d'una altra manera, o les orelles o les mans. Doncs bé, fem el mateix amb les altres parts del cos i diguem vulva i diguem penis, que així és com s'anomena. No? Encara que ens faci, se'ns faci una muntanya, practiquem-ho davant del mirall diverses vegades i al final aquesta paraula és una paraula més.
Feia referència a naturalitat. Què diríeu entre els tres que haurien de tenir així com a eixos principals que els acompanyin les famílies per parlar d'això, d'efectivitat també, de com et sents, de què sents pels altres, de sexe potser també, del que pot arribar a passar, de com pots sentir-te, què s'hauria de tenir present, aquesta naturalitat?
De fet, quan algunes famílies ens venen i ens pregunten, una de les claus té a veure amb la disponibilitat de l'adult. A vegades no és que diguis, avui em parlaré de sexe amb el meu adolescent, no? Potser avui no és el dia, no? El teu adolescent, el teu fill, la teva filla, tria a vegades els moments i a vegades els moments més incòmodes, quan estàs més cansat, quan menys ganes tens d'acompanyar-lo, no? Llavors, parlem sempre d'un tema de disponibilitat, d'estar disponibles, de ser adults que escolten, que no jutgen, que escolten i que acompanyen les decisions, els processos, el creixement, no? Aquesta és una de les claus, és a dir, ser un pare amb el que una mare amb el qual tu pots parlar d'aquests temes quan tens aquesta situació. A vegades utilitzen moviments estranys, posar un amic, una amiga, la situació, mira, vaig a posar una mica a prova, el pare, la mare, mira, si l'explicaré que no és meu, que és d'un altre. Uh-huh. Aquell dia que et parla d'un altre està fent una mica de prova, Què passarà quan sigui jo, no? Què em pensa el meu pare de tenir ara parella en aquesta edat? O què pensarà de tot això? Llavors, una de les claus és això. Realment, la tria de moments i espais a vegades les fan els propis destinataris, els alumnes o els fills. Tu has construït que això és possible parlar-ho amb tu. I cada nen, cada nena, cada noi, cada noia, el procés és diferent. Llavors, parlar-ne d'una edat exacta o una situació exacta és no parlar-ne d'educació, no? És a dir, hem de poder veure quin és el ritme i el moment de cada relació i de cada nano,
I si els fills no mostren interès? No mostren interès o tenen interès però es fa tanta vergonya que és que sempre intenten evitar aquella conversa, tenint en compte que estem parlant d'uns pares, uns adults, que ja volen, però que tampoc saben gaire com fer-ho.
Uh-huh. Assisteixen els trucs, no? Els trucs educatius, i això en sabem. A vegades, a parlar personalment de mi, això em costarà molt. Parlar de situacions que potser em creen una mica de distància m'ajuden. La peli, el llibre, la sèrie, no? A vegades ajuda, no estic parlant de mi, estic parlant del protagonista d'això o estic parlant del veí. A vegades les famílies també en parlem, no? Pues mira, un company o una companya de feina que el seu fill ha passat o que li ha passat no sé què. A vegades, unes situacions més hipotètiques, no parlar directament de tu mateix, és una bona excusa per poder-la parlar de sexe o de sexualitat, no?
Doncs ara tenim uns quants trucs d'aquests. Anem a seguir parlant.
Alguna recomanació?
A Avui també tenim pel·lícules, sèries, llibres, jocs, cançons que funcionen per seguir parlant del tema que ens interessa. Avui a Escola de Família estem parlant d'aprendre a estimar, de l'educació afectivo-sexual, i comencem amb un programa del 2023 del que tothom, absolutament tothom, n'ha parlat. Ja sabeu quin és, crec que sí.
Segur que sí.
El primer accés a la pornografia actualment a Espanya és als 8 anys i el primer consum entre els 10 i els 11 anys. La dada per si sola parla.
El primer vídeo porno que vaig veure va ser amb mon germà per l'estiu. Estàvem amb, teníem les nostres tablets.
En el mòbil, jo veo porno en el mòbil.
En el col·legio.
En casa d'una amiga que nos quedamos a dormir.
Me recordo buscar a Google parelles fent l'acte.
Això que estàvem jugant a un joc que es diu GTA i hi ha l'opció...
Això és Generació Porno, és una coproducció de TV3 i la Radiotelevisió Basca, és de 2023, tres capítols de gairebé una hora i un programa especial aquí a TV3 presentat per la Laura Rossell. Els teniu a 3CAT, també està Prime Video, ara me l'he anat trobant algun dia. Diríeu que fan falta més programes com aquest Generació Porno perquè les famílies siguin conscients que els seus fills també formen part d'aquesta estadística, que no pot ser que hi hagi una estadística on hi hagi molta gent i justament els meus, en això que no m'agrada, no hi són.
Bé, aquest programa ens va posar davant del mirall.
Sí.
No? Ens va posar davant del mirall i ens va, bueno, colpir. Sí. I crec que de tant en tant, sí, fa falta que hi haguin programes d'aquest estil que ens facin trontollar. No? I llavors de dir, escolta... Els meus fills també estan aquí. No podem seguir amagant, no? No podem seguir negant. És un mecanisme de defensa que tenim, no? Però ens hem de posar davant del mirall i veure'ns doncs, aquestes coses que no ens agraden, però que existeixen, i els nostres fills doncs, també han tingut accés a la pornografia, encara que siguem dient que no, perquè no pot ser, que tenim molts controls parentals, però no podem posar portes al camp. Uh-huh. Sí, fan falta.
Si algú ha estat fora o ha estat despistat, que pot ser o no sabem, doncs Generació Porno és un programa, com dèiem, que el que parla és d'aquesta generació que té accés a internet des que són molt petits, que tot i que hi hagi controls parentals potser se't cola per una altra banda i que de mitjana el primer accés, el primer contacte amb la pornografia són els 8 anys i veien com els nois i noies, adolescents, catalans i bascos explicaven moltes vegades acompanyats dels seus pares amb unes cares dels pares que era un poema. Recordo el pare d'una família basca que era, pensaves, li donarà sí. Alguna cosa? O sigui, no sé si aquest senyor acabarà a aquesta sèrie documental. Tothom en parlava, tothom estava escandalitzat, tothom pensava, però com pot ser? S'ha de fer alguna cosa? Però a partir d'aquí, què cal fer? Perquè, clar, segueixen accedint a internet.
Nosaltres, per exemple, dintre d'aquests eixos, a vegades fem participar els nostres alumnes de com farien ells, no?, tot el tema de l'eix afectivo-sexual, quins temes els interessa, com hem de treballar-ho. Doncs ara penso en l'última trobada que ens van fer al desembre amb nanos de nois i noies del batxillerat que havien passat per tots aquests anys de formació i ens deien que l'aspecte de la pornografia l'havien de treballar directament i deien com ell els hi havia afectat, no?, en tots aquests processos de les relacions afectives, no? És veritat, nosaltres tenim el tema de la pornografia, distribuïm una mica, no?, tots aquests temes i el tenim col·locat a tercer de l'ESO i sabem que arribem tard. Però és veritat que avançar una sèrie de, per tothom, no?
Clar.
Una sèrie de continguts sense haver tingut els previs, no?, de qui sóc, no?, com m'estimo, a vegades és complicat, no? Ells ens insistien que per ells això havia estat determinant en com conèixer o afrontar-se amb la situació del sexe, no?
És que, digues.
Sí, dic que jo crec que això, el programa, doncs aquests ens ha fet caure en l'evidència, no?, de que això és una realitat, no?, i que, a més, és inevitable. I, per tant, això estarà. Per tant, crec que és també una eina més, no?, que hem d'utilitzar. Abans, en el començament del programa, m'havies preguntat si maneres d'estimar, si n'hi havien bones i dolentes. Mm-hmm. Doncs, esclar, la manera d'estimar el porno és dolenta. No té en compte ni els efectes, a més, és insana, masclista des del punt de vista del plaer, etc. Només exclusiu. Però, en canvi, els nostres alumnes, al dir parlem-ne d'això per també poder-ne valorar-ho, parlar-ne, per què està bé, per què està malament, no? La dimensió, el component ètic en les relacions. Per tant, és una realitat evident, inevitable, ens pot ajudar també a poder fer una reflexió ètica sobre això.
Les famílies, per tant, que a vegades potser no el veien amb els fills perquè crec que era a partir de les 10 de la nit i potser tenen una edat en la que ja estan dormint, però potser sí que estan consumint porno i no estan veient aquest programa, ara el poden recuperar, però què haurien de fer? Potser ja no en van parlar en el seu moment. Aniria bé parlar, dir-los que és la pornografia, que les relacions afectives i sexuals que no haurien de ser com el que normalment veuen?
Sí, és que sí, no podem posar portes al camp. L'única eina que tenim és l'educació, no? Hem d'educar. O sigui, el porno no desapareixerà. No desapareixerà de cop i volta, seguirà existint. L'única cosa que podem fer, o sota el meu criteri, és educar les nostres criatures en què hi passa en això, en el porno, no? Que és una ficció, i totes les conseqüències que pot derivar el fet de consumir-lo de forma habitual, no? Perquè no és que hi tinguin una trobada casual que comença així, però és que després s'hi enganxen, no? I creen les seves relacions afectivo-sexuals arrel del que veuen en el porno, no? I això té unes conseqüències que en molts casos acaben en consulta. Veurem, doncs, hi ha especialistes sexòlegs que es troben amb aquestes conseqüències de joves que només es poden excitar si veuen pornografia, i cada cop una pornografia molt, molt més dura. No, això no n'hi ha prou amb allò que veien prèviament que els excitava. Cada cop en necessiten una dosi més. No? I llavors, clar, hem d'educar i hem de dir que els hem d'explicar que aquesta forma de sexualitat no és, en tot cas, afectiva. No? És sexe pur i dur, que no té en compte ni el respecte cap a un mateix ni cap a l'altre, no? Que no hi ha cap tipus de responsabilitat en aquest tipus de pràctiques sexuals, que en molts casos fins i tot ratlla el delicte, segons en quin tipus de pornografia que estem veient, perquè hi ha abusos o simulen abusos i violacions, no? I no es té en compte, doncs, bueno, és molt sexista, és molt masclista i es donen situacions greus i els estan consumint els nostres nens. O sigui, no et dic un adolescent de 16, 17, 18 anys, estem parlant de nens de 8 anys, no? I s'eduquen sota aquests criteris de violència, perquè és violència moltes vegades el que s'està exercint en la pornografia. I n'hem de parlar, i n'hem d'educar.
Una de les moltes coses que explicaven els experts al Generació Porno és que quan els joves tenen el porno com a referent, que aprenen de sexualitat amb aquestes escenes violentes, masclistes, degradants per la dona, allò que s'han acostumat a veure és amb el que s'exciten i cada vegada necessiten més. Clar, això ja, hi haurà gent que ja li ha passat. Es pot reeducar l'afectivitat, la sexualitat?
És que no hi ha res que curi més que és l'afecte, no? I l'emoció. I llavors, quan realment ells descobreixen el plaer conjuntament amb el tema emocional, és realment quan hi ha un canvi en tot això. I, evidentment, això es pot educar, es pot treballar, es pot superar. Jo crec que a vegades també forma part de fases, forma part també del desenvolupament personal, que si això està més acompanyat i està més guiat, doncs segurament aconseguirem tot, no? fer més passes. Jo crec que el gran descobriment que l'emoció i el sexe conjuntament mola més, això és clau perquè això també, no?, trenquis amb algunes dinàmiques, doncs, més negatives o més addictives.
El fet és, doncs, que aprenguin a que el sexe és connexió, és la connexió amb l'altre, no? Potser és aquesta connexió de l'afecte amb la sexualitat, no? Aquesta doble vessant, no? I aquí és on crec jo que s'enganxen més, no? I acaben hem d'ensenyar-los això, no? Penso, és el meu punt de vista, i ho dic també com a mare de dos adolescents, no? Que intenten, doncs, fer-los veure també, doncs, que el sexe ha d'anar connectat amb quelcom més, no? Que no només el meu propi gaudi, no? I per poder connectar-me amb l'altre, primer m'he de connectar a mi mateix, no? Abans havies dit l'autoconeixement, no? És molt important, no? I l'educació emocional també passa per això, no? Si no, simplement és plaer, i el plaer per plaer, al final, doncs, queda com molt buit, no? Després no hi ha res més. Això, i per tant també instrumentalitzem a l'altre, no? Quan busquem el plaer pel plaer i cosifiquem, no? I això és el que passa moltes vegades en el porno.
La següent ficció fa bastant això.
De aquí saldran los líderes del mañana.
¿Sois los nuevos? Pues suerte, la vais a necesitar.
Paraíso, chaval.
Hola, me llamo Samuel.
¿Qué ha dicho el camarero?
Míralo. Sí, parece un ministro.
Hermanito.
Mira bien en Fijolandia, ¿no?
Seguim, ara és en ficció. Poc o res tenen a veure les sèries pensades per adolescents d'ara, de les de fa 30 anys. Això és Élite, una sèrie de Netflix. La primera temporada és de 2018 i ja en porten 7. En teoria és per més 13. Si tu tens 13 anys, se suposa que és un contingut que ja podries mirar quan les famílies miren... Que penses, aquesta sèrie la podrien mirar els meus fills a partir de 13. Clar, si la mires, jo, per mi, 13 és massa d'hora, però vaja. Aquests joves d'institut, que són els protagonistes, estudien poc, que això sempre ha passat a les sèries d'adolescents, perquè serien molt avorrides, la veritat. Es passen el dia de festa, maneguen moltíssims diners, també hi ha drogues, alcohol i molt sexe explícit. Molt sexe explícit. És important parlar amb els fills de la sexualització, aquesta hipersexualització que a vegades parlem de les cançons, o sigui, estan a la música, estan a les xarxes socials, estan a les sèries, a la publicitat, al cinema, està tot arreu.
Sí, és que com ho evitem? Ho torno a dir. Evitant potser no podem fer-ho, hem d'educar. No, és com dir, prohibim, no donem accés, no? No, eduquem, perquè sempre trobaran la forma d'arribar-hi, no? I si no hi arriben ells, doncs arribarà tota aquesta informació a ells, no? Sense que ells els busquin. Perdoneu que hagi fet aquest enrebossat tant, eh? Però l'única cosa que podem fer és educar, i educar-los i parlar. Bueno, nens, nenes estan hipersexualitzats. Està molt, des de la infància més tendra. Des de la infància més tendra. I mirem les xarxes socials, sense posar noms, però els veiem ballant de forma que dius, bueno, això li correspon. Però som els adults, els responsables d'això. Som els adults també que els hi deixem penjar aquest tipus de contingut i els hi deixem veure aquest tipus de contingut. Bueno, molt bé, doncs eduquem. Això ens agrada que ho facin? Per què ho fan? Quines conseqüències pot tenir a curt, mitjà, llarg plaç? No? Pot ser un ballet que no tingui importància, però qui hi ha darrere de mirant-ho? No? De quina manera s'està utilitzant a les nostres criatures, perquè hi ha un ús de les nostres criatures, no? Per tant, eduquem-les.
És un tema que els preocupa als joves, quan deies abans, la pornografia, ells creuen que és un tema que s'hauria de parlar, que ells proposen el que els interessa.
Estan sotmesos a molta pressió. Molta pressió a quan, com, qui, no? Quantes vegades, amb qui, com... Penso que aquesta pressió també els genera, no? Aquests continguts en xarxes socials on jo he de demostrar, no? Les meves relacions, el meu físic, el meu aspecte feliç, l'accés a una sèrie de coses que crec que ells mateixos també viuen aquesta pressió social. Els adults és així i en els adolescents encara és una marca més forta, no? Sí, sí.
You want who? Han undrar om du skulle till Christian ikväll. Han är kär i dig.
Vad sa hon då?
Hon tycker du är snygg.
Sa Jessica det?
Mm. Vad sa du då? Jag sa att du tyckte ingenting om honom.
Sa Jessica att Elin...
Això és Fàquina Mal, és una pel·lícula sueca del 1999. Si no sabeu suec, no heu entès absolutament res. És tot un èxit de taquilla en el seu moment i el que ens mostra és la història d'amor de dues noies adolescents entre elles. Un argument molt poc habitual a finals del segle XX, també a principi del segle XXI. Fins a quin punt vosaltres creieu que és important tenir referents al món real, però a la ficció també, perquè a vegades al món real tu tens el teu entorn i és el que veus, no? Però si totes les històries d'amor que tu veus tu ets una noia i s'enamoren de nois i tu veus que potser tu t'agraden les noies, el que passava al 99, que era poc habitual, com dèiem, aquesta pel·lícula, és necessari?
Crec que és important. És important tenir diferents models i veure'ls, no? Perquè si no et quedes amb la idea de que a tu et passa alguna cosa si tu no encaixes en aquest únic model, no? I hi ha moltes formes d'estimar i podem estimar a moltes persones de diferents sexes, del mateix sexe que el nostre. I si només ens quedem amb un únic model, continuo insistint en això, no? Ens creiem que a nosaltres ens passa alguna cosa, no? I que no està bé. Per què som així? Perquè som diferents, no? Formem part de tot un col·lectiu, no? Que o tenim diferents formes de ser i d'estimar i ningú ens hauria de jutjar, no? Per qui estimem ni què ens agrada, no? Sentim de la manera que sentim i ens sentim atrets per allò que ens sentim atrets sense que ni nosaltres ens haguem de jutjar per això ni els altres tampoc, no? No sé, què en penseu?
Jo penso que tot això també està relacionat en sentit més ampli en tot el procés que han de fer adolescents i joves, vale? De descobriment de, pues, de qui són, no? I de la seva pròpia vocació en general, per dir, utilitzar la paraula vocació doncs, en general, no? Per tant, a l'hora d'educar, no? En el creixement personal, i si fem la dimensió afectiva, pues, hi ha una part, abans hem comentat, doncs, de primer de coneixement del cos, de què és el que m'agrada, què és el que em produeix doncs, més també plaer. Però després tot el meu procés doncs, de sexuació, no? De saber doncs, si sóc home, si sóc dona, si quin rol tinc, a qui m'agrada. Però tot això és un procés molt llarg, com quan els hi demanem l'orientació vocacional, que què volen ser en la vida o quina cosa, no? Per tant, no és allò de que jo em desperto avui i tinc sospites de veure si és així. Bueno, doncs ja veurem, no? Per tant, doncs, sobretot és fer veure que això és un procés i que han de passar el temps i que anirem descobrint coses, que no és de la nit al matí. Bueno, l'educació és llarga i cadascú el coneixes i el decidir quina és la seva missió en aquest món, doncs... Pues, gairebé, en el fons, filosòficament, és tota la vida.
Als anys 90, una de les poques vies d'educació sexoafectiva era el cinema, llavors ni tan sols les sèries. Potser alguna família tenia la sort que a casa en parlaven, a l'escola ni tan sols tallers, o sigui, era ja una cosa molt, molt, molt excepcional. Com més canals hi hagi, millor, perquè vosaltres, com dèiem, és molt atípic el que feu, però tothom està encantat.
No sé si és només un número, no?, de possibles canals, sinó la qualitat d'aquests canals. No? Hem de poder-ne parlar, però hem de poder-ne parlar no només des de la superficialitat, no només des de les referències de soc homosexual, soc heterosexual, no, sinó sobre la profunditat en el sentit crític, de quin tipus de relacions vull establir. Llavors, podem tenir molts canals i que estiguem molt desinformats. Per tant, està bé que ens arribin, però hem de parlar també d'aquesta qualitat, d'aquestes, no?, d'aquestes informacions o d'aquestes comunicacions o d'aquests referents. Per tant, bueno, no sé si és només número o també té a veure amb aquesta qualitat del que ens arriba.
Aunque suene ridículo, todo comenzó con la clave del wifi. Porque el wifi tiene la capacidad de unir mundos distintos. Ares Hidalgo. Una familia que, aunque viva puerta con puerta en mi casa, pertenece a un mundo muy distinto al mío. ¿Estás usando mi wifi?
¿Te crees que no se lo ve tu pequeña obsesión conmigo? Está en clave, ¿no?
Això és A través de mi ventana, és una pel·lícula de Netflix de l'any passat que apareix a tots els rànquings de pel·lícules adolescents relació tòxica. Busques a Google i t'apareix a tots, A través de mi ventana. Tinc la sort de no haver-la vist, però m'he llegit un article de la Mònica Planas, la crítica de tele de l'Ara, que parlava d'aquesta pel·lícula de Netflix i bé, sembla ser que té tots els tòpics del que és una relació poc sana. Deies abans que vosaltres en parleu a quart de l'ESO. Què passa quan es parla d'aquestes relacions poc saludables? A quart de l'ESO ja tenen parella? Hi haurà gent que té parella, no? Tenen 16, 15, 16...
Per nosaltres, quan posem això a quart d'ESO, hi ha tota una reflexió en quin moment hem de parlar de tot aquest tema, no? I veiem que necessitem tot un recorregut perquè ells puguin, no?, tenir a l'escola un espai de confiança i de seguretat per poder-ne parlar. En parlem de models de parella, en parlem d'aquestes red flags, no?, que han de detectar com creix aquests conflictes, i la relació tòxica no és el primer dia, sinó petits elements que van creant, no?, aquesta relació tòxica. Abans parlaves de referents a dintre les famílies, dels tiets, dels cosins, no?, de situacions properes que poden ser relacions tòxiques i que les puguin determinar. De fet, hi ha una pràctica que els agrada molt, que és fer una entrevista, no?, a algú proper que porti uh-huh. temps i que puguin detectar algunes situacions d'aquest tipus, no? I acabem amb espais de seguretat on 4-5 nois, noies per afinitat en puguin parlar de situacions que s'han trobat envoltant, de situacions de relacions tòxiques o inclús d'abusos. Ara és el 6è any, cada any ha sortit, malauradament, perquè han patit aquesta situació, situacions o d'abusos o de situacions de toxicitat a prop, no? Que després hem hagut d'acompanyar o hem hagut de derivar especialistes o hem hagut inclús de fer denúncia d'això, no? Penso que el fer-ho a quart d'ESO permet una maduresa d'altres que potser amb els més petits ens costaria més perquè no hem construït aquesta relació amb ells. Tot i així, en els eixos d'afectivo sexual de primer, segon i tercer, a vegades també es donen aquestes situacions amb el tutor i que he de parlar d'això o m'agradaria comentar-te aquesta història que m'està passant.
Mm-hmm. Quina feina tan bonica i tan útil i tan necessària que feu. I quants adults, no? Estic pensant, quants adults que els llocs de feina t'oferissin l'oportunitat de tenir aquests espais, de donar-te què és el que pot passar en una relació de parella, aquest estimar-te a tu mateix, respectar-te.
Jo me'ls escoltava amb badalida. Bueno, me'ls escoltava amb badalida perquè és que ho trobo fascinant, ho trobo tan bonic, no?, i tan necessari tenir aquests espais, tenir l'oportunitat de donar-te compte, no?, i de poder explicar, doncs, que allò que t'està succeint, doncs, escolta, forma part d'una relació tòxica, no? Quelcom que hem normalitzat tantíssim que en els adults mateixos a vegades ens costa detectar, no? Uh-huh. Fins que dius, ostres, doncs jo sóc part d'una relació tòxica, o l'estic exercint jo, o sóc víctima, no? I ens ha costat, hem hagut de fer tot un recorregut i tenir aquesta informació tan aviat. Quantes oportunitats ens dona de construir una relació sana, no? I de no caure en aquestes relacions tan, tan dificultoses, no? Malauradament hi són, malgrat que hi hagi aquest accés a la formació i que tinguem, doncs, l'oportunitat de ser alumnes vostres, no? Malauradament, tu deies, no? Hi són, no? Però, com a mínim, ells se n'adonen, no?
I segur que n'hi ha menys.
I segur que n'hi ha menys, estic convençuda que sí.
De la teoria a la pràctica.
Seguim a Escola Família parlant d'aquesta educació afectivo-sexual i d'aquest contacte amb aquesta educació, perquè és cert que els salesians de Sant Vicenç dels Horts, doncs, tenen la sort de, durant un mes i mig, durant tota la secundària, de parlar de tots aquests temes, d'aprendre, que el professorat format els acompanyi, però, com dèiem abans, hi ha gent que només li arriba aquesta informació de forma puntual en uns tallers que són aigua, que es cau del cel, que costa, i que és una meravella. I, si us sembla, parlem amb algú que n'ha fet diverses vegades, és l'Eva Garriga. Molt bon dia, Eva.
Molt bon dia.
L'Eva és psicosexòloga i terapeuta de parella. Tu imparteixes tallers de sexoafectivitat a escoles i instituts per canalla de quart, cinquè i sisè, també a instituts, sobretot tercer de l'ESO. També has fet tallers a famílies de nanos de primària i profes de primària i d'institut. Què diries amb tota aquesta gent que has anat veient i que els has parlat d'afectivitat i de sexualitat? Què és el que més preocupa a uns i a uns altres? Comencem pels adults, si et sembla.
Mira, començant pels adults, jo crec que ara mateix, degut al programa aquest que es va publicar a la TV3, ara el
Generació Porno,
que va ser, exacte, la pornografia va ser com el temazo en aquestes últimes setmanes, que tant jo com companyes vam rebre com una demanda així molt sobtada de necessitem que vingueu a parlar als nostres fills de pornografia, perquè és com, a vegades, o sigui, és dur potser això que diré, però és que a vegades necessitem veure a la tele allò que està passant al costat nostre, al sofà. I és com... va sobtar molt això, i aleshores aquesta va ser una de les preocupacions que van tenir els pares a l'hora de poder donar eines a la seva canalla, tant ja siguin primària com adolescents, de, sobretot del que són unes relacions respectuoses, perquè el que es feia molta por és això, que relacions d'abús.
I els infants i els infants i joves, què és el que més els preocupa? Aquelles preguntes que sempre repeteixen els tallers.
Doncs mira, començant ara per als adolescents, el que més els preocupa són el tema de les etiquetes. O com a mínim, això és el que jo m'he trobat. O sigui, per una banda és el tema de la virginitat, un altre és els mites de pornografia, que això és el que hem parlat una miqueta, i l'altre és sobretot el tema de les etiquetes, pel que respecta a les orientacions sexuals, pel que respecta a les identitats de gènere. Com que ara n'hi ha tantes, ells es troben molt confusos, perquè també trobo que potser hi ha com una mala entesa de les etiquetes. És com que sí o sí t'has d'identificar amb una d'elles. Aleshores, estan com molt atordits i senten molt de malestar perquè potser no han trobat la seva etiqueta. O per exemple, pel que respecta a la identitat de gènere. Però si jo em sento dona, jo m'agrada expressar-me amb aquesta roba, aleshores això vol dir que soc tal, que soc qual... Sobretot és tema d'etiquetes i sentir que encaixen.
Uh-huh. Avui hem estat amb en Jaume i la Maria Àngels de Salesians de Sant Vicenç explicant-nos aquest projecte que tenen present a secundari, que dèiem que és molt poc habitual. Tu quina presència creus que hauria de tenir l'educació sexoafectiva a l'aula i a partir de quan, més o menys?
Doncs mira, trobo que molt més de la que té ara, perquè fins no fa gaire la presència que tenim és com molt de bolets. Com que sentit que deies és com aigua, que és molt, o sigui, que necessitem, però és com bolets de, bueno, vinga, com que hem de fer un taller i ens queda, o sigui, parlo així com molt directe, hem de fer un taller, doncs vinga, ho fem d'això i ja està. És com, no s'aprecia, o com a mínim fins ara no sentia que s'aprecia realment aquesta necessitat. Jo, per exemple, vaig començar fent tallers d'una sola sessió i estic allà lluitant per exemple, poder ampliar-ho i poder-ne fer quatre sessions perquè com a mínim hi hagi més temps, hi hagi més periodicitat. Aleshores, jo quan he anat a parlar amb famílies d'alumnes de segon, tercer, quart de primària, els pares em deien, però jo no entenc què estàs fent tu aquí. Sí, la meva canalla és molt petita, això encara no es toca. Però perquè moltes famílies es pensen que l'educació en sexoafectivitat potser creuen que és ensenyar a fer sexe. I realment hi ha moltes més coses. No és només la part sexual és com diguem, la part final, però hi ha moltes altres coses abans. Però, per exemple, quan parlo amb canalla, parlo no de sexoafectivitat, sinó d'afectivosexualitat. Trobo que és molt necessari, per exemple, parlar de consentiment. Malauradament, quan he fet sessions parlant de consentiment i d'explicar-los de si no voleu que algú us faci una abraçada o no voleu fer això, tenen tot el dret a dir que no. Després m'han vingut canalla i he hagut de posar-me en contacte amb profes perquè s'estaven adonant que havien viscut experiències que no haurien d'haver viscut. I clar, no ens podem esperar a que la nostra canalla vingui amb una parella per parlar-los del que és el sexe ni esperar-nos a que els baixi la regla per parlar-los del que és la menstruació, perquè aleshores ja és tard. Doncs vull dir, si no ens esperem a que una persona hagi de firmar un contracte per ensenyar-li a llegir, sinó que se'ls ensenya a llegir des d'un principi, la sexoafectivitat també.
Esperem que avui tots plegats hem contribuït a que tothom tingui clar que no cal esperar que tinguin 15 anys per començar a parlar de tots aquests temes. Eva Garriga, psicosexòloga i terapeuta de parelles, moltíssimes gràcies.
A tu, moltes gràcies.
Que vagi bé. Ja ens hem d'acomiadar, Sara Tarrés, Maria Àngels Pavón i Jaume Bernadet. Avui és d'aquells dies que acabem el programa i em fa la sensació que anem cap a millor. Com diríeu vosaltres que va aquest tema d'aprendre a estimar de l'afectivitat, la sexualitat? És veritat, el que vosaltres feu és poc habitual, però no us fa la sensació que tots plegats estem més predisposats a saber-ne més, a aprendre, a acompanyar millor, a educar?
crec que és una gran oportunitat. Se'ns ha obert aquesta possibilitat i que socialment i educativament en puguem parlar-ne i créixer. Jo crec que aquesta experiència que ara nostra pot ser més puntual o sembla més innovadora, ojalà no, pugui estendre's en altres centres educatius i en altres realitats que això pugui anar progressant.
Jo estic contenta d'haver tingut l'oportunitat de poder-ne parlar, no? Que ja és un gran què, no? D'estar parlant d'aquestes qüestions, i jo us desitjo que vosaltres sigueu la punta de llança, no? Que obri molts camins i que a partir d'ara doncs, hi hagi molts més centres doncs, que bueno, incorporin aquesta assignatura o currículum o digueu-li com es digui, no? I que ajudem als nostres infants a arribar a ser uns adults sexualment i efectivament més sans, no? Jo crec que això és molt important i que comença des de que som petits, no als 15.
Confiem que sí. Moltíssimes gràcies als tres.
A vosaltres per convidar-nos.
Gràcies.
Agenda.
Preneu nota perquè el proper 25 de gener tindrà lloc el webinar FEAC Educar la Pau a casa i a l'escola. Un webinar que està vinculat al butlletí número 116 de FEAC, al col·le i a casa en Pau, i que compta amb el suport de l'editorial Santillana. Es parlarà de l'autoconeixement, la comunicació no violenta, disciplina positiva, gestió pacífica dels conflictes, educació en la no violència o camins de reconciliació. Les inscripcions són a la web www.feac.cat. I com sempre, acabem amb música. La cançó d'avui, doncs, un clàssic. Paraules d'amor, d'en Joan Manuel Serrat. Fins aquí el programa d'avui, amb en David Morral al control tècnic i qui us parla, l'Olga Vallejo. Que passeu molt bon cap de setmana i ens retrobem dissabte vinent a les 9 a Escola de Família.
Ella em va estimar tant, jo me l'estimo encara. Plegats vam travessar una porta tancada. Ella, com us ho podré dir, era tot el meu món llavors. Quan a la llar cremàvem només paraules d'amor. Paraules d'amor senzilles i tendres. No en sabíem més, teníem 15 anys. No havíem tingut massa temps per aprendre'n. Tot just despertàvem del son del